Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 365 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiodico.cat.
Sean Scully és la nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Més de 60 obres al llarg de més de 60 anys d'aquest referent de l'abstracció contemporània. Explora les seves pintures, escultures, fotografies i obres sobre paper i viu una experiència visual i emocional. Submergeix-te en l'univers d'Scully a la Pedrera fins al 6 de juliol.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Senyor de París, no teniu el dret de tallar el camí de l'esperança.
Els acords de Schengen permeten la lliure circulació de persones per la Unió Europea.
Les pedres del Coll de Banyuls s'han retirat diverses vegades per obrir el pas.
França incompleix la normativa des del 2015 fins a dia d'avui. Nits sense ficció. Pirineus, el mur invisible. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
La nit dels ignorants 3.0.
Al planeta li importa massa que n'hi hagi humans?
Als humans, la ignorància ens afecta.
Ah, no.
Quan vas a un ajuntament, per què sempre diuen això ve de dalt? Jo pregunto qui és el de dalt.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0.
Esvaïm la ignorància. It's not a falling star. I know, oh, oh.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Ricard Ostrell.
Estem explicant per Catalunya Ràdio en directe des del Vaticà. Aquesta última hora ha mort el papa Francesc als 88 anys amb un testament que ja s'ha publicat. Manel Elias.
És una notícia d'última hora, és un testament que ell mateix va deixar escrit o va dir que s'escrivís d'aquesta manera i que s'ha publicat fa molt poca estona, i amb una lectura ràpida el que més en destacaria és que sol·licita que es prepari, diu, la meva tomba al nínxol de la nau lateral entre la capella Paulina i la capella Sforza de l'esmentada basílica papal, tal com s'indica a l'annex adjunt. Hi ha un annex. I el que deixa escrit és que la tomba ha d'estar al terra, directament, senzill, la tomba ha de ser senzilla, sense cap decoració particular i amb una única inscripció, Franciscus. També en el text deixa dit fins i tot qui cobrirà les despeses del seu enterrament, serà un benefactor. Per tant, el més important segurament, per acabar de deixar aquesta imatge seva de senzillesa, diu una tomba a terra directament amb l'única inscripció Franciscus. Sí.
Ara mateix aquí a la plaça Sant Pere del Vaticà veiem com es va apagant la presència de gent, també del so. Sentim i veiem en aquest cas com també la imatge és apagada en els llums, i entre molts periodistes que s'amunteguen ara mateix aquí hi ha la Sofia Alas, que de Rome Reports. Què tal? Com estàs, Sofia?
Muy bien.
Tu eres amiga del papa?
Bueno, sí, podríamos decir que sí.
¿Cómo lo conociste?
Pues trabajar, o sea, cubriendo el Vaticano, creo que te da un pase, digamos, a tú poder fomentar una amistad con él, en el sentido que también tenía mucho cariño a los periodistas, porque sabía que los periodistas somos el medio para que su mensaje llegue a todas partes del mundo. Entonces, nunca se limitó, le gustaba que los periodistas viajásemos con él en los vuelos papales, era bastante cercano si nos veía aquí en la plaza de San Pedro. Normalmente las audiencias generales todos los miércoles en la misa podemos estar adelante de la barrera a la que todo el mundo suele estar. Entonces, como no sé, entonces creo que también de tantas veces que tú ves a una persona, se te va quedando la cara, y ya cuando tienes un momentito para hablarle, pues ya yo lo conocí, en octubre del 2022, así de presentarme de hola Santo Padre, me llamo Sofía Alas, trabajo para esto con un movimiento que se llama Hakuna, que es muy famoso en España. Yo coordino Hakuna en Italia y bueno, en la hora santa yo digo, voy a aprovechar. Y como ellos suelen tener, o sea, como solemos tener una hora santa cada año, pues, y le invitamos, pues en esa hora santa vino y aproveché a presentarme y desde ese momento ya se acordaba de mí.
Claro, su figura ha sido muy importante. ¿Tú dirías que ha sido el mejor papa en el mundo que ha podido tener estos últimos años?
Pues también te digo que en mi opinión creo que ahí es un poco no válida en cierto punto porque mi parte consciente solo conocía al Papa Francisco. Es verdad que también crecí con Benedicto XVI, pero no me acuerdo mucho de él. Entonces para mí obviamente es el mejor papa, aunque no sé, es para mí el único con el que he crecido.
¿Cuál dirías que es su principal legado?
Ay, creo que es una persona muy humilde. Creo que todos podemos aprender esa humildad. Se nos olvida que no necesitamos millón de cosas para ser felices. Creo que muchas veces estamos llenos de cosas tan superficiales, tan básicas, que de verdad es que no te aportan. Al final creo que te das cuenta que tu vida se va así. Y el ser humilde, el ser amable, el tratar bien a las personas, creo que eso es algo que él deja mucho. Aparte, siempre había sido una persona muy cercana. Creo que lo demostró en sus últimos días. Bueno, ya ayer, quiso salir a la plaza de San Pedro, al balcón, a decir adiós. O sea, 50.000 personas que no se esperaban. Todavía dio un paso más y dio la única vuelta a Papamóvil del año. O sea, eso lo quiso. O sea, sus seguratos le dijeron que no lo hiciera. El doctor dijo que no lo hiciera y ahí estaba él. Dijo, bueno, yo quiero hacerlo, quiero estar cerca de las personas y eso podría decirte que es su mayor legado.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Creo que es la pregunta que todo el mundo tiene. ¿Quién va a ser el nuevo papa? Nosotros podemos tener una visión de quién podría ser el nuevo papa o quién queremos que sea el nuevo papa, porque creo que muchas veces nos dejamos llevar bastante también por cosas que nosotros queremos personalmente para la iglesia, pero no funciona así. Entonces vamos a dejarnos sorprender, así como nos ha agarrado día de hoy también por sorpresa la partida del Santo Padre.
Sofía Alas, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Que vagi bé. El Jordi Pacheco, una de les coses de fet que deia Omella avui en la seva intervenció era aquesta. Poden haver-hi sorpreses. No sé a què es refereix Omella, però evidentment això del Vaticà sempre és una sorpresa en si. Però en fi, veurem què és el que passa els propers dies. Ara sentirem i veurem tot tipus d'arguments especulatius sobre el llegat del nou substitut del papa. Però en fi, de certeses ara mateix, Jordi, no n'hi ha, no?
No, bé, efectivament. De fet, amb la seva hospitalització, ell mateix deia que cada cop que un papa malalteix hi ha vent de conclave. I ara ja això ja està més que confirmat i ara ja el conclave el tenim aquí a tocar, a les portes, a dues, tres setmanes, un mes, a tot estirar. Certesa cap, no? Però sí que hi ha una certa llista de papabili, no? De cardenals papables, que s'espera que sigui algun d'aquest, no se sap qui, pot haver-hi alguna sorpresa, potser després surt el nom del pròxim papa i no li sona a ningú, però sí que hi ha una certa probabilitat que siguin algun d'aquests que avui se situen sobre la taula, de la mateixa manera que va ser que el papa francès o papa Benet XVI també formaven part d'aquesta llista, i al final, amb més o menys sorpresa, doncs hi havia la possibilitat prèvia, no, que hi fossin, que fossin escollits, i així va ser, no?
De fet, Òscar, no sé si estàs batejat, però podria ser tu, no? També? Perquè qualsevol batejat pot ser papa.
Ara ja és més complicat. Ara ja és més complicat.
Bueno, escolta, no el descartis, Òscar.
No sé, em veuries...
No, però no ha passat mai, és veritat que això no ha passat mai, però qualsevol batejat podria ser papa. Home,
sí, però ja no està tan fàcil com abans. Ara és una mica més complicat. Això entraríem en una qüestió teològica que ara mateix potser hauríem de parlar amb un teòleg perquè ens ho expliqués bé.
Home, posats a demanar, podria ser una dona.
Clar, però això hauria de passar un miracle.
Serà un cardenal, segur, serà un cardenal.
Sí.
No, però la sorpresa seria que sortís algun papa jove. Jove vol dir que no arribi als 60 anys. I a Espanya n'hi ha un.
A Espanya n'hi ha un?
José Cobo.
el cardenal de Madrid, José Cobo, que seria molt línia papa Francesc, i que sortís papa. Ara, això està clar, que quan el conclave, si qui entra papable, surt cardenal. Això és una evidència. O sigui que millor que no surtin gaires noms dels que realment ens agradarien, perquè si surten, habitualment...
Clar, és que aquest és el punt d'ara, també, Òscar. Això està ben vist. És a dir, qualsevol nom que comencem a veure ara és per cremar-lo, no?
Això mateix. Jo crec que això és el gran risc ara mateix que hi ha... Clar, que aquí a Catalunya som petits i tampoc no tenim cap mena de força, però sí que és veritat que com més sona aquell nom, és més fàcil que no surti.
Alba Sabater, què en penses?
Sí, de fet, recordo el testimoni d'alguns periodistes que estaven a la plaça Sant Pere quan van anunciar que el papa Bergoglio, que el papa francès havia estat, no?, nomenat papa, i ells expliquen que els havien facilitat des de la sala de premsa tot un llibre amb els papables, bueno, amb tots els cardenals elegibles, i que la majoria de periodistes tenien el marcapàgines en aquells papables. Tot i que Bergoglio era papable, sembla que no gaires ho tenien, perquè quan van dir cardenal arquebisbe de Buenos Aires, expliquen l'anècdota de com la gent va començar a passar pàgines, corrents, perquè no estava entre les apostes allò al 100%, no? I per tant va ser la gran sorpresa. Així que, com deia el cardenal aquest matí, veurem què passa. A més, hem de tenir en compte també una cosa. Ara veig que comencem a etiquetar i a classificar els diferents noms com a conservadors i progressistes, reformistes... Clar, també hem de veure què vol dir conservador i què vol dir reformista als diferents llocs del món, perquè recordem que l'Església és universal, no? I potser el que és reformista aquí no és reformista a un altre lloc. Llavors, bé, tenim la confiança que el papa ha creat molts cardenals d'aquest col·legi cardenalici molt alineats amb el seu llegat, però serà una sorpresa.
Anna?
Jo crec que és una sorpresa de totes.
Tu vols una dona?
Jo, clar, que vull una dona.
Sí, clar, posa't a triar.
Però això està bastant lluny, em sembla, això que sí, ja no sí. Ho veurem. Però el que sí que... Jo també penso que bueno, jo confio i penso que el col·legi cardenalici també deixa actuar l'esperit. I també hi crec, perquè si no... ja faig figa, no?
Evidentment.
La meva creença se'n va una mica, no, Ris, no? Però llavors ja faríem partits polítics a dintre de l'Església. I jo m'agrada el que ha dit l'Alba, perquè el que és conservador per uns, potser per uns altres, no? I jo torno a dir el tema de la diversitat. O sigui, l'Església és absolutament diversa, és com un vitrall d'una Església, que cada color és el seu color, no? I el que ens agrada a uns, o millor a altres no els agrada. Després, també, jo crec que les persones evolucionen segons la tasca que tenen entre mans. I es fan més grans i més... No sé. Jo no m'agrada molt les travesses en aquest tema, perquè entren papables i surten cardenals.
És Anna Almuni, delegada pel Laicat de Barcelona. També ens ha acompanyat l'Òscar Bardagí, l'Alba Sabater i el Jordi Pacheco. Que tingueu una bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
Gràcies.
També estem estat pendents durant tot aquest especial de l'estat de les carreteres. Mariluz García, ara mateix, com està la situació? Doncs sembla que no hi ha la Mariluz García, per tant tenim a punt ja en Clopés. Clopés, què tal?
Què bon tal, Lustrell, com estem?
Bona tarda. Bé, a punt el Girona, eh? Girona,
sí,
Betis.
A les 9 comença aquest Girona-Betis. Necessita el Girona guanyar sí o sí, Ricard, perquè fixa't que són a només 3 punts del descens i a Girona hi ha molta gent que li tremolen les cames, perquè recorden el que va passar fa uns anys amb Eusebio, que van fer una molt bona primera volta, la van fer fatal la segona volta i van acabar baixant a segona. Esperem que avui veiem un bon Girona i que el Girona guanyi i no apareguin els fantasmes.
És a partir de les 9, oi, que comença
sí,
el partit?
Sí, a les 9 comença el partit, que és l'últim d'aquesta 31a jornada de Lliga Primera Divisió.
Doncs tot teu, Clopés. Nosaltres ens hi posarem demà a les 6 del matí des del Vaticà. Una abraçada.
Fantàstic, Ricard. Qualsevol novetat, qualsevol cosa que pugui passar des de Roma, des del Vaticà, òbviament, sí. Antena oberta aquí en aquest Tot Gira, que comencem de seguida.
Esperem que no hi hagi cap mort, sorpresa.
Sí, correcte.
En principi no.
Però evidentment l'antena està oberta, en Ricard. Qualsevol cosa, l'antena és teva. Fem una pausa per la publicitat i de seguida, engeguem aquest Tot Gira en directe aquí, des de l'estudi de Catalunya Ràdio.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Surt a la recerca de la millor rosa. Obre't pas a cops de colze a les parades de llibres. Ves a la casa de la signatura més preuada. Viu Sant Jordi a Abacus tot l'abril. Amb un 5% de descompte en llibres i més de 200 signatures a les nostres llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Aquest Sant Jordi celebrem 45 anys al costat de la nostra cultura. Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana. Des de BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes, felicitem els escriptors i escriptores premiats. Bona diada.
Què et sembla si durant les vacances juguem a tennis?
No, jo prefereixo fer el gandul a la vora de la piscina.
I un volei platja amb els nens?
No, no, llegiré tranquil·lament a la terrassa del bungalow.
Aprofiti uns dies de descans per descobrir Yellow Village, els millors càmpings resort de Catalunya, Illes Balears, França i Portugal.
Per Sant Jordi, col·labora amb la Rosa Solidària de la Creu Roja. Destinarem tots els beneficis al projecte d'èxit escolar pels infants en risc d'exclusió social. Col·labora amb la Rosa Solidària a través de creuroja.org o amb un Bizum al 05637. Rosa Solidària de la Creu Roja. Col·labora-hi.
Aquest Sant Jordi entra a El Passatge. Una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la ciutat vella. La Barcelona de les grans il·lusions vista amb els ulls d'una dona inoblidable. El Passatge, de Maria Carme Roca, guanyadora del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona. Per Sant Jordi, regala el Santa Eulàlia, la millor novel·la històrica. Una escriptora de grans emocions.
A foc lent es cuinen les grans decisions vitals. Arnau París ens ho explica amb un relat inspirador de superació, aventura i gastronomia al llibre A foc lent. Disponible a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio es planta al carrer. Muntem l'estudi central al Passeig de Gràcia de Barcelona, entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia.
I a la tarda, tothom al carrer. Veniu a veure'ns a l'estudi de Passeig de Gràcia, que allà resoldrem el concurs de Sant Jordi de la tarda de Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio, també.
Amb la col·laboració d'Ara Llibres, BBVA, Òmnium Cultural, Blacky Books i Casa Seat.
Martina, només et volia recordar que per l'app pots fer qualsevol gestió i també posar-te en contacte amb mi, d'acord? Per cert, d'aquí poc fa un any la nena, oi? Si ve amb el gosset, una abraçada.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Aquests dies a Girona són molts els que diuen que es veuen a venir el descens. La tremolor de cames és un fet. 9 jornades sense guanyar. El rival s'espavilen i el descens ja és a només 3 punts. I és aquí quan molts gironins recorden el que va passar amb Eusebio fa uns anys, aquella segona volta nefasta que els va fer baixar a segona, fins i tot guanyant el Bernabéu aquell any. I jo els puc entendre, però una cosa és clara, aquest Girona no és aquell Girona. Aquest és el Girona de Mitchell, el Girona que té jugadors com Danjuma, Blin, Sigankov, Oriol Romeu i Angel, jugadors contrastats, jugadors amb experiència primera, amb mil i una batalles viscudes. Aquest Girona té un problema mental, perquè de qualitat va sobrat per no haver de patir per la permanència.
Tot gira amb David Clopés.
Bona nit, 10 minuts i les 9, i obrim les portes del Tot Gira en aquest dilluns de Pasqua, un dilluns amb la programació alterada per la mort del Papa Francesc. Ara, després d'aquesta programació especial, fem un parèntesi per obrir un Tot Gira per fer la transmissió del Girona Betis, últim partit de la 32a jornada de Lliga a Primera. Esports a l'antena de Catalunya Ràdio, però connectats amb els serveis informatius d'aquesta casa per qualsevol informació o reacció que ens arribi des de Roma i el Vaticà. Som els del Tot Gira, som els dels esports de Catalunya Ràdio. Obrim la transmissió del Girona.
Tossuts.
I una vegada i una altra, i una vegada i una altra. Sempre que luchar y nunca que rendirse.
Valents.
I gol, gol, gol!
Ambiciosos.
Un partit històric perquè el Girona guanya en aquest moment.
esbojarrats. Apassionats.
Patapa!
Orgull gironí.
Tira amb la cama dreta, gol! Gol, 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 gol! Ha marcat el nen!
Aquí comença la transmissió del Girona.
Tot gira amb Sant Silva al control tècnic i musical, la Carla Verdés a la producció, l'Andrea Martínez, la Conchi Vecino al control central. Últim partit de la 32a jornada de Lliga Primera, Girona-Betis a Montilivi. De fet, demà mateix ja comença la jornada 33, jornada intersemanal, perquè aquest cap de setmana la Lliga s'atura perquè es disputi la final de Copa entre Barça i Madrid. El Girona encadena 9 jornades sense guanyar. L'última victòria va ser el 3 de febrer contra el Les Palmes. I, a més, ara ve d'encaixar 3 derrotes seguides. Tot plegat ha fet que el Girona ara mateix sigui a només 3 punts del descens. I és que en aquesta jornada, des de baix, ha guanyat el Les Palmes, va empatar el Leganés, va empatar ahir l'Alavés al Pizjuán i només va perdre el Valladolid, que està ja sentenciat. Ara mateix, 16è el Girona amb 34 punts a 3 del descens. Les Palmes en té 32, marcant la salvació. I descens per Alavés amb 31, Leganés 29 i Valladolid Cué amb 16, i que ja, de fet, pot perdre la categoria aquesta mateixa setmana de manera matemàtica. I avui qui visita Montilivi és un equip en forma, el Betis, 6è classificat i que lluita per aconseguir plaça Champions, que ara té a 4 punts. Se'ns ha acabat el coixí. Ja no hi ha xarxa. La reacció toca avui. Girona-Betis en directe al Tot Gira. Entrem a Montilivi. Eduard Solà, Xevi Soler, Susi Sala, Francesc Cargol. Què tal? Com esteu? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona, bona nit.
Amb en Lites, que ens fa l'assistència tècnica. A l'estudi... Amb Muñoz. Avui és amb Muñoz. Pensava que era en Lites.
Betis, saps? Hem dit, saps què? Vine aquí com a rival.
Amb Muñoz.
Que contrapès.
Doncs Muñoz avui no sé si és el millor convidat, eh? Però bé, en fi. No, ja avui dit, que no celebri res amb Muñoz. Bètic il·lustre. Carla Borràs, analista arbitral, què tal, com estem?
Molt bé, David.
Marc Domènech, sala d'imatges, com va?
Tot perfecte.
I Pere Escobar, com estem?
Molt bé, molt content.
Has vist que la Carla Borràs ens ha portat aquí una safateta
una mona, sí,
amb
sí.
La seva particular mona. Què és
sí.
Això, Carla?
Tinc uns padrins molt macos que han vingut a dinar a casa.
És una mona que només catarem l'Escobar, servidor, i el Marc Domènech quan baixi de la sala d'imatges.
El Marc Domènech ja n'ha provat, eh? Ah. Ja ha provat unes pastetes.
I la Carla Verdés, si vol, també, i en Sam, però els de Montilivi no menjareu res.
Els de Montilivi tenen la coca permanent del Francesc, o sigui que no tinguis cap pena dels de Montilivi.
No, cap ni una, cap ni una. Va, que això és a punt de començar, Xevi, 11 titular de Mitchell d'aquest partit transcendent, l'11 del Girona.
Amb una baixa d'última hora, la d'Arnau Martínez, que s'ha fet mal en l'escalfament d'aquest migdia i es baixa per problemes dels isquiotibials. Així doncs, l'11 avui de Mitchell amb Gazzaniga a la porteria, Francesc, Blin, Creixi i Miguel en defensa, i Angel i Artur al doble pivot, amb Joan Martín una mica més avançat. En principi li havia posat Sigankov a la dreta, Esprilla a l'esquerra i Danjuma en punta, però pel que he vist a l'escalfament podríem posar Sigankov, Danjuma i seria Esprilla el jugador en punta. Ho haurem de veure com comença el partit.
Ara ho comentem. Abans, l'11 del Betis, d'aquest Betis europeu, classificat per les semis de la Conference League i que vol Champions aquesta temporada.
Amb Adrián a la porteria, Aitor Rubial, Bartra, Nathan i Perró en defensa, amb Johnny Cardoso i Pablo Fornals al doble pivot, Isco a la mitja punta, Antoni Yatti a les bandes i el Cuch Hernández en punta.
Carla Borràs, qui és avui l'àrbitre del partit?
Avui és Hernández Hernández, àrbitre molt conegut i dels millors considerats a la Catalunya.
És aquell del gol al camp del Betis, mira, al camp del Betis, el Barça, aquella pilota que va entrar dos dies dintre de la porteria i que ell no la va veure entrar.
Efectivament, sí, és molt conegut. He dit ja que era molt conegut. I aquesta temporada dues vegades només al Girona, a derrota més talla contra la València, però victòria contra l'Espanyol en el derbi a la primera volta.
Molt bé, sento que ja per cert ambientàs, a Montilivi. És ple al camp o no?
No del tot, però hi ha molt bona entrada i sobretot també ajudat pels molts aficionats al Betis, d'entrada l'afició visitant i també molt situats entre l'afició local, perquè ja ho sabeu, molta gent andalusa o gent del Betis que viu a Catalunya tampoc s'ho ha volgut perdre.
Per cert, en Xevi ha estat a l'arribada del Girona, que ja sabeu que estava programada, que les penyes volien fer una gran rebuda a l'equip. Podeu consultar el vídeo al nostre compte d'xx.com/totgira, veureu el vídeo espectacular amb bengales vermelles, amb moltíssim moltíssima gent rebent l'equip, realment allò de pell de gallina. A
I
veure...
ara també el que veiem ara al camp és que s'ha desplegat un tifo enorme a la zona de la porteria del palco dels Sastres, perquè ens entenguem, on hi ha el jovent gironí, que diu seguirem lluitant fins al final.
Doncs fins al final lluitant perquè aquest equip segueixi primera. I el que cal és fer gols, i al Girona aquest any li costa. Ens explicava en Xevi que caldrà veure qui fa de nou amb aquestes baixes i per tant, el Girona buscant referent atac. Francesc, tu qui poses avui? Crec que ara és que serà el nou.
Bé, veient una mica tal com deia en Xevi, eh? Quan vèiem l'11 i posàvem a Danjuma, però com que Danjuma és un dels futbolistes que li agrada jugar en punta i caure a banda, potser ho veiem més que el jugador d'arribada, potser Esprilla, no? Però bé, veurem si Esprilla juga a banda i Danjuma en punta, o hi ha un canvi de posició en aquests futbolistes, o fins i tot l'important és els jugadors que arribin de segona línia, que són els que han de sorprendre. Avui, per mi, importantíssim, contra el Betis, el 3 contra 3 al mig del camp. Johnny Cardoso, Pablo Fornals, Isco, jugadors de molta qualitat contra Artur i Ángel Herrera i Ivan Martín. A veure quin dels dos equips s'emporta aquesta zona d'inici, de creació del joc, de partida, de que els dos equips puguin jugar a futbol.
I avui, amb aquesta novetat que ens comentava en Xevi, juga francès, no juga Arnau, amb aquestes molèsties, què en sabem, per cert, Xevi, d'aquestes molèsties?
Que li han de fer proves, i això és veritat, que allò que diuen per saber l'abast exacte, però és veritat, la lesió no saben si serà de més d'alguna setmana o serà només uns quants dies, per tant, no sabrem res fins demà.
Això sí, què et sembla tot plegat?
Em sembla que el Girona ha de guanyar, sigui com sigui, de la manera que sigui, amb un gol que sigui fet amb l'esquena o de la manera que sigui. És veritat que la falta de gol és una tònica de tota la temporada i veurem si avui... Jo penso que l'avantatge d'això que li preguntaves a en Francesc de Danjuma o Esprilla o qui jugarà de davanter centre és que segurament jugarà sense davanter centre amb aquests dos jugadors entrant i sortint i permutant posicions, i això és el que potser pot generar els espais perquè els puguin aprofitar els de segona línia. Veurem, per mi el més important avui, el més important de tot, és que la porteria quedi a zero.
És un partit transcendental. El nas de l'Escobar acostuma a funcionar. Puc explicar el que m'has dit aquesta tarda?
Sí.
Per WhatsApp?
I tant, ho vols explicar.
Has dit que avui el Girona guanyaria.
Sí, perquè és que no té més opció. No sé qui de nosaltres parlava del partit, crec que l'Eduard, del partit de Leganés. Jo crec que estan entrant en una mena de depressió. És un tema mental, i avui és vital guanyar. Avui s'ha de guanyar sí o sí. I tot això que ha fet el Girona per aquest partit, la crida, la rebuda avui, em sembla magnífic. M'hagués agradat molt veure-ho el dia de l'Alavés, que era el dia que havien de guanyar.
Sí. I saps què passa? Que avui és important guanyar perquè Solà, jo no me la vull jugar dijous que ve al camp del Leganés.
Exacte. Sí,
que aquest serà duríssim,
Sí, perquè el Leganés, ho hem dit sempre, no és un equip fàcil. Imagina't el Barça, el que li va costar ara fa unes quantes jornades, que van anar allà i només va poder guanyar amb un gol en pròpia porta del Leganés. L'Alavés també va puntuant. Les Palmes ha fet 6 punts consecutius en 2 partits i els de dalt i els de baix s'espavilen. Ara, jo també tinc la teoria que aquest equip, un cop aconsegueixi una victòria, que és evident que ha d'arribar o hauria d'arribar algun dia, segurament es dispararà. Aviam, avui he llegit que la intel·ligència artificial, no sé si és molt intel·ligent o no, diu que avui empatarem, que guanyarem a Leganés, que guanyarem a Mallorca i que després ja tal i fa el que fem fins a final.
Una imatge abans de començar el partit. He vist a Marc Bartra sortint escopetejat fins a la banqueta del Girona per fer una abraçada molt sentida i molt duradora amb Oriol Romeu.
Bé, per cert, Mitchell, de Zona Liga, a la prèvia, ha explicat que tenien jugadors per fora, de segona línia, capacitat per arribar dels laterals, tenien també l'opció d'Estuani, però diu que Estuani també havia tingut molèsties tota la setmana. És a dir, que era una opció que estaven contemplant com a davanter centre titular, però que es veu que ha tingut molèsties tota la setmana i, per tant, per això, malgrat plantejar-se'l, no l'ha col·locat de titular, Francesc.
I el que no compta per res és Miovski, no, que sí que està bé a la banqueta.
Aquest no l'han mencionat, no.
No juga clar, res.
És que el dia que no hi ha Bel, que Estuani té unes petites molèsties, doncs va i no juga Miovski. De fet, fa molts dies que no juga Miovski ni que té participació, i això vol dir que, per tant, Miovski... Anava a dir que tens herba esquerra, perdó, que no és un jugador que no compta gaire per Mitchell. I avui veurem allò del fals nou, que no ho havíem vist mai aquí a Girona. La temporada passada amb Doping, fa unes quantes temporades amb Tati Castellanos, després amb Bustos. És a dir, que el Girona avui jugarà em sents un nou.
I tinc ganes de veure Esprilla, també. A veure si li podem fer un seguiment, Marc, a la sala d'imatges, perquè ja que vam gastar-nos els calés en un partit com avui, avui ha de ser important. Senyals horaris de les 9 de la nit. Això és a punt de començar. Partit a DAZN, la Liga. No hi ha opcions d'àudio. Per tant, si voleu escoltar la transmissió del Tot Gira i sincronitzar-ho amb les imatges, activeu aplicació de Catalunya Ràdio, sincronitzador, i feu quadrar imatge i so. Solà, és el moment. Ja no hi ha xarxa.
Hi haurà minut de silenci per la mort del papa.
Descansi en pau.
Cert, Solà, que hi haurà en aquest 20 minut de silenci la resta de partits, en aquest cas ja de la jornada intersemanal que comença demà.
Segurament, segurament. Doncs a punt de començar aquest partit. Ens hem embolicat, aquestes últimes setmanes. Ens hem complicat la vida. Avui comencem una setmana on tindrem dos partits. Avui contra el Betis, dijous contra el Leganés. Això després que ahir diumenge fos dia de resurrecció. Avui dilluns de Pasqua i dia de la Mona. Demà serà Santa Itana i Sant Apel·lis, que no té res a veure amb els partits d'avui, però vaja, ho he volgut dir perquè ho he buscat, i dic, saps què? Ja que ho he buscat, doncs el poso, no? És la setmana de Sant Jordi, on tenim aquests dos partits que poden ser importants.
I podem comprar el teu llibre encara, no?
Sí, està a la venda.
Confirmaràs encara el dia de Sant Jordi?
No, he passat. Saps què passa? He passat de moda.
Això va molt ràpid, Solà, això va molt ràpid.
El partit d'avui que acaba de començar, el Girona a la nostra dreta, el Betis que no va amb la seva samarreta habitual.
Va de blau.
Sí, un blau fosc, la samarreta amb les mànigues un blau una mica més més fluix, no? Més suau.
Més turquesa.
Exacte, més, és que clar, colors no els acabo de dominar gaire. I vaja, el partit d'avui és perquè no hàgim d'anar a dormir amb un tranquimacín, no? Que molts ens passa que aquestes últimes setmanes a Girona hem d'anar a dormir amb un tranquimacín. Té la pilota Antoni, a la banda dreta, aquest jugador brasiler que va arribar del United i que està fent una molt bona segona volta amb l'equip andalús. Té la pilota Nathan, obre cap a la banda esquerra i posa la cama a Francesc, que avui torna a la titularitat. La pilota per Sigankov, ha mogut bé per en Francesc, recupera la pilota en zona defensiva, la té creix.
Abans has dit Santa Itana, m'hi has fet pensar, la llotja avui Pere Romeu, entrenador de l'equip femení del Barça.
Amblin, però tot i que avui hi ha Miguel a l'equip titular, està molt escurat a la banda esquerra. Gazzaniga de primera per Artur, compta la pressió de Joni, obre la banda dreta per Creixi, encara en terreny de joc del Girona, tot això en zona defensiva, Francesc amb dificultats, la descarrega cap a Sigankov cau a terra, la diu que no, la recupera Joni a la frontal de l'àrea gran, Isco l'obre la banda dreta per Antoni, a davant seu hi ha Miguel, Antoni torna més a la dreta per el Cucho, cap a Isco, Isco busca posició de Xuli, ha quedat a la cama esquerra, ha caigut a terra, la recupera però Antoni i posa la cama a Miguel, se n'acaben sortint. Antoni no té línia de passada, haurà d'endarrerir cap a Ruibal, rep el lateral dret del català del Betis, cap a Isco, monopolitza la pilota al Betis, centrada cap al segon pal, salta francès i envia la pilota a córner.
El primer partit.
I té la pilota al Betis perquè Isco connecta amb Pablo Fornals, amb Antoni, jugadors de molta qualitat que moltes vegades busquen molt la passada al peu sense buscar desmarcatges de ruptura, però que combinen molt, molt ben vells. I tal com dèiem a la prèvia, sense davanter centre el Girona, perquè Danjuma juga a l'esquerra, Gigankov a la dreta, fals nou o fals davanter centre Esprilla.
El 2.5 de la primera meitat, compte perquè el Girona no ha pogut passar del mig del camp. Corner a favor de la Betis. El traurà Antoni. Encara déu-n'hi-do l'entrada que hi ha a Montilivi, eh?
Molt bona entrada.
Penja Antoni cap a punt de penal. Hi ha una rematada de Joni. Gazzaniga la treu amb els punys en dificultats. La recull Esprilla en zona defensiva, gairebé com a lateral dret. No pot continuar el Girona amb la posició de la pilota, la recupera Antoni. Hem sortit una mica adormits.
Pressió molt alta del Betis.
Sí, és que el Betis està pressionant molt bé i molt alt.
Antoni cap a la banda esquerra, juga amb Perró, arribarà fins a la ratlla de fons, entrarà Perró, és perillós al punt de penal, no hi ha ningú a la rematada. Danjuma que la treu cap Ivan Martins, ha fet un control massa llarg, tot i això fa el control. Aviam el contracop del Girona, el talla perquè hi ha una falta.
Però ha xiulat molt tard.
Jo crec que xiula la primera, sí, perquè hi ha dos jugadors del Betis a terra.
La de Blin.
Ah. Sí, aquesta no m'hi he fixat, no?
Perquè... però és molt tard, igualment. No,
és que és molt tard.
Un cop de colze de Juma, crec, a la frontal.
Sí, la, sí,
quan descarrega de cara, crec que es vol desempallegar, no sé qui, no sé qui és el marcador.
Blin.
No. Però que ha xiulat la...
Juma, el jugador del Betis s'ha fet mal.
S'ha fet mal, sí,
sí, sí.
Qui no, és? Qui és? Ruibal, no? Pot ser?
Ah, Ruibal? Pot...
sí. Sí, sí, deu ser Ruibal.
I és amb el colze. Sí. Hi ha una jugada, això, a la que vol marxar... Uli, està sonant el nas, eh?
Ah. Sí, deu xiular perquè Dan Juba, quan ha rebut d'esquenes, li ha donat un cop amb el braç. Al...
Ui,
sí.
Sagna molt el nas, sí. Eh? Déu-n'hi-do com li raja.
Però ha estat involuntari, aquest cop?
A mi m'ho ha semblat.
A mi també m'ho ha semblat.
A mi també.
Amb agressió no, si no l'expulsaran per aquesta jugada.
No, 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 expulsat no. L'únic que era una bona acció pel Girona perquè ja manxava en contraatac, perquè clar, no, no havia fet cap falta.
No entenc, no entenc el fet de xiular-la tan tard, perquè
potser l'avantatge no era.
Sí, 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 sí.
Ah, potser li diu algú. Sí, 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 no, sí, llei de l'avantatge, impossible, perquè la pilota la tenia recuperada Ivan Martí.
S'està preparant Bellerín. Sí, Bellerín s'escapa. No acabem de fer net amb Ruibal.
Va, perquè pot ser que si hi ha...
No, sí, ara veiem la repetició, és absolutament involuntària.
Involuntari, però l'àrbitre entén que l'assistent és qui ho veu, xiula la falta.
Deixa'm dir que l'única cosa que m'agrada d'aquest començament de partit... és que no veig el Girona com altres partits. Han entrat amb molta més intensitat. És veritat que la pilota l'hem vist només de lluny, però he vist una entrada d'Artur sobre el Cucho Hernández, aquesta de l'Anjuma, abans una de francès. No és el Girona de
Recordo que hem dit en moltes transmissions que el Girona fa poques faltes, sí. Que és la prova que és poc intens, poc agressiu.
Aquesta és perillosa, de totes sí, formes. Isco i Antoni a la pilota.
Compte a la pilota aturada en general, eh? El Betis té bons rematadors, també.
El 5 de la primera meitat, Antoni amb l'esquerra, Isco amb la dreta. Som a Catalunya Ràdio, som molta gent, som la transmissió del Girona. Avui haurien de mirar de guanyar, com a mínim no perdre, per anar més tranquils al camp del Leganés. Antoni amb l'esquerra, Isco amb la dreta. Aquesta falta, Bartra es posa gairebé enganxat a la tanca defensiva. Antoni va cap a la pilota, el xut toca la tanca defensiva, Gazzaniga vol evitar el córner, no ho evita, córner a l'esquerra, a la dreta de Gazzaniga.
El segon.
Ruibal demana per entrar. I entra.
I el posarà Isco, eh?
Ens tenen tancats, eh, en aquest
sí.
inici.
És que la pressió ha estat molt alta i el Girona pràcticament no ha pogut connectar amb els jugadors més allunyats.
Isco penjarà aquesta pilota, són 1:06 de la primera meitat. El públic avui hauria d'animar com ho està fent. La penjarà Isco cap al segon pal frontal de la primera. Hi ha una rematada i el gol. Johnny Cardoso amb el cap a la centrada de Disco. A la frontal de la petita han saltat dos jugadors del Betis. Ha rematat Cardoso amb el cap a l'esquerra del porter Gazzaniga, que aixeca els braços i diu, home, per què l'hem deixat rematar? Doncs sí, Cardoso ha rematat. El 6 de la primera meitat s'avança el Betis. Girona 0, Betis 1.
Ho celebra el Betis i ja haurà el sentit. Ho celebra molta part de l'afició d'avui a Montilivi. No només la gent que està tancada a la zona visitant, sinó molta altra gent que és del Betis. Intenten aixecar els ànims d'alguns jugadors. El Girona ja té la pilota plantada al mig del camp, Esprilla.
Es queixa molt Gazzaniga. Jo crec que perquè deixen el jugador del Betis rematar molt sol.
De qui era la marca? Perquè remata absolutament sol Cardoso.
El que m'agradaria veure també és, Marc, si podria haver fet alguna cosa més Gazzaniga perquè es queda fent l'estàtua.
Jo crec que Gazzaniga no, perquè li va com a contrapeu. La rematada és molt bona, de tot això.
Sí. Bona, sí.
I crec que és Ivan Martín el que està amb ell.
El 80% dels gols d'estratègia és executar-la bé. La pilota que posa Isco, tensa, amb potència, de baix a dalt, que arriba molt bé pel rematador. Que és veritat que Cardoso posa molt bé la frontal del cap per intentar dirigir-la bé, però l'execució d'Isco és molt i molt bona.
I m'equivoco, és francès.
És francès, sí.
Sí.
És francès.
Doncs francès, que a més és un, en principi un jugador que hauria d'anar bé de cap i hauria de defensar bé, no com Ivan Martín, que potser no és la seva característica principal, no pot cometre aquesta errada al minut 6... jugant-nos el que ens estem jugant.
13è partit consecutiu del Girona encaixant i 22è partit de la temporada.
És que
comença
us dic una cosa, en aquests 7 minuts...
La banda dreta, la pilota a les mans d'Adrià.
Ara és quan hem sortit per primera vegada, hem creuat per primera vegada la línia del mig del camp. Ens han tancat en aquests primers 7 minuts i ja han xutat quants corners?
Ells dos.
Dos, i en aquests dos corners el primer gol del partit.
Bé, pressió alta també del Girona, que el dia de l'Alavés a casa no ho varen veure. El Girona s'estira la pressió per intentar anar a buscar els centrals del Betis.
I jo coincideixo amb el que deia en Pere, de la pressió dels jugadors del Girona semblava en un principi que hi posaven més la cama, que eren més intensos, però tampoc ara estic veient una pressió, sí, Esprilla una mica despenjat.
Però saltem més, juguem a camp contrari a la pressió.
Però no l'estan fent amb intensitat, Francesc, i és fàcil de traspassar. Mira, amb una pilota llarga, el Girona, si vol fer la pressió, l'ha de fer bé, perquè si no deixa venuda la defensa.
Sí. El problema d'aquest gol també és que veurem com reacciona el públic, però baixa una mica el suflé, aquesta bona entrada que havia tingut la gent a l'estadi, la rebuda de l'equip, etc, etc.
És que moltes vegades Mitchell diu que la porteria ha de quedar zero, perquè si aquest equip té dificultats en marcar gols, si tu vols guanyar els partits has de deixar la porteria zero, perquè com a mínim tinguis l'opció de puntuar. Perquè la data aquesta que diu en Xavi realment és espectacular.
13 partits seguits encaixant tots els de la segona volta. L'últim partit és de l'any passat contra el Valladolid, que deixes la porteria zero.
Ivan Martín a la dreta per Esprilla, pilota llarga per Ivan Martín, es creu a Nathan, envia Ivan Martín cap a la punta dreta, mira de superar Nathan, treu la pilota al defensa brasiler, corre ja el Cucho, que el recordo d'haver jugat aquí amb l'Osca, segona divisió, la controla en el mig del camp, Misco amb Nathan, i posa la cama a Francesc. Au, favorable al Girona, a mi també m'ho ha semblat. Protesta molt el públic d'aquella zona, però a mi m'ha semblat que l'últim en tocar havia estat Francesc. 9 de la primera meitat, perdem el Montilivi 0-1.
Com ha reaccionat en Muñoz, per cert? Deu estar eufòric, no?
Ah, no l'he vist, no, diu que no diu res.
No diu res.
Ah, no? Val. Potser és ell el que ens porta mala sort.
Bé, tant de bo fos ell.
Portar un bètic a la transmissió, ja em diràs.
Sí, això va ser cosa del Lites o no sé de qui va ser. Però és molt curiós, perquè el tècnic de RAC1, del nostre company de RAC1, també és del Betis.
Ah, sí?
Sí, sí.
I són amics.
Sí, tots som amics aquí, sí.
No, dic, són amics amb en Muñoz.
Sí, no? Muñoz, sí, sí, tant, diu, i tant. Però és curiós, això, que tinguem...
Unes xapes del Betis en els viatges, els dos.
Compte, pilota per Antoni dins l'àrea. Blin l'ha tret, ha estat bé, ara Blin ja ha posat la punteta de la bota, que no la perdi aquí, pilota per Ángel Herrera, a la zona de mitja punta, pilota llarga per Danjuma, aviam si pot arribar, la jugada és perillosa, la rematada ja hi va Martín, Danjuma a punt d'entrar dins l'àrea, encararà Ruibal li posa la cama i treu la pilota amunt Danjuma, que ha volgut fer un retall, jo per mi ho havia fet
bé. Sí, estava bé, perquè un cop arribes a la frontal de l'àrea, està bé que busquis la teva cama bona, que cas la dreta per intentar anar en diagonal cap a dintre, i ja havia intentat primer anar a banda, i un cop és a la frontal, doncs Buscala i Digonal per intentar el tir. Ruibal aguanta molt bé. Era un 1 per 1.
Està perdent el Girona. Girona 0, Betis 1. Minut 10 de la primera part. A banda d'aquest partit a primera, Anglaterra ha començat també fa 10 minuts. El Tottenham, Nottingham Forest, i en 10 minuts el Nottingham ja n'ha tingut prou per fer-ne 2. 2 en el Tottenham, un dels equips revelació de la Lliga, el Nottingham Forest, que atenció, si guanya avui a White Hart Lane es col·locarà tercer a la classificació. Tottenham 0, Nottingham 2.
A Montilivi té la pilota Johnny Cardoso.
1 per 1 a tot el camp pràcticament el Girona, eh? Deixa 1 per 1 a darrere, els 3 o els 4 de darrere contra els 4 del Betis, i intenten saltar la pressió. L'únic que ens faltaria és saltar a porter per intentar que surti malament el Betis.
Clar, el problema és que quan ara
si ens superen i troben a Isco, que és el que passa, a partir d'aquí tenim problemes.
Isco, al mig del camp per Fornals cap a l'autor del gol, Cardoso, el cercle central, la demana Perro a la banda esquerra, la té ja Isco, ha baixat al cercle central a controlar la pilota l'ex del Màlaga, l'ex del Madrid i l'ex del Sevilla, cap a Fornals, descarrega Isco a la banda dreta per Antoni, quina qualitat que tenen aquests jugadors, Antoni, amb pilota llarga, buscava Ruibal, sortirà Gazzaniga, no diu que no, Miguel protegeix, se'n va cap a dins, no l'emboliquem aquí, obre cap a la banda dreta per Francesc, el 2 de la primera meitat perdem 0-1.
Per cert, Ruibal del tot recuperat, Bellerín ha tornat a ser a la banqueta.
I em corregeix un oient encertadament, no és White Hart Lane, sinó Tottenham Stadium, era l'antic estadi, White Hart Lane, l'estadi de l'equip de Londres.
Ivan Martín ha rebut d'Artur.
Hem de trobar Artur, perquè el Girona intenta sortir amb un joc combinatiu, tocant en curt. Per tant, si intentem i arrisquem a darrere en les primeres passades, trobar Artur i trobar Ivan Martín.
Ivan Martín precisament ha té la pilota, es desmarcava Danjuma, no troba la línia passada, sí que envia Artur. Artur obre la banda esquerra cap a Miguel, arribarà a la ratlla de fons, podrà fer la centrada, penja Miguel per baix, la treu Johnny Cardoso, la pilota sortirà a córner.
Som el primer de...
El Betis fa molt bé la pressió i deixa el camp hàbil per jugar en 30-40 metres i és molt difícil allà trobar espai.
Som al minut 12. A priori havia d'haver-hi una manifestació dels aficionats onejant la bufanda, però crec que molt pocs han llegit la convocatòria del club.
Van girar la pilota d'Anjuma. Sí que hi ha alguns onejant la bufanda.
És que ara la gent està tocada, és normal.
És que aquí no ens acabem de posar d'acord. Penjarà la pilota d'Anjuma, 13 a la primera meitat. Tots el Betis defensant. Penja d'Anjuma, molt obert al segon pal. Salta amb el cap creix i volia posar-la al mig de l'àrea. No hi arriba el central de la República Txeca. Traurà de porteria Adrián.
Difícil de rematar perquè el Betis, a part de que defensen tot l'equip, tots 11 dintre l'àrea gran, posa una línia de 6 futbolistes a l'alçada de l'àrea petita, on entre l'àrea petita és el porter més els 6 defensors en línia, fan que sigui molt dificultosa la rematada.
Sí que reacciona el públic.
Sí, està bé, eh? En aquests primers minuts és dels dies més endollats del públic.
Barbosà diria bufandes al vent.
Eh? Sí.
Al mig
però
del camp.
És seu el copyright i no li vull prendre.
Clar, és veritat. Hauré encara que no hagi de pagar royalties.
Drets d'autor, clar.
Blin. Obre la banda esquerra per Danjuma. Encararà Ruibal a punt d'entrar dins l'àrea. Va, Danjuma. Ara entra a l'àrea del doble Miguel. Penja Miguel cap al segon pal. No hi arriba ningú a la rematada. Massa alta la centrada de Miguel. La pilota surt per l'altre costat. Traurà davant del Betis el 14 de la primera.
Miguel no ha de centrar per inèrcia. Ha de centrar fent mal, intentant buscar quin millor és el jugador posicionat a l'àrea. I en aquest cas s'haurà de plantejar sense un rematador nat, com pot ser Stuani, com pot ser Danjuma, perquè juga a banda i no està en la zona de finalització, buscar fins i tot alguna passada per terra, enrere, amb els jugadors que arriben.
Mira, sí que han pressionat ara.
Ara sí, està millor la pressió, eh?
Sí que en cop cap a Esprilla, pot entrar dins l'àrea, la rematada ja de Juma, centra Esprilla, toca amb un jugador del Betis, la pilota, no? Què ha passat?
Ha centrat malament.
No, però molt malament, no?
Sí, no. Li ha botat, crec, abans i ha centrat malament.
Continuem pressionant a dalt. Quan Adrián vol sortir en pilota controlada, els centrals a punt i el Girona també a punt per saltar. Esprilla, Ivan Martín, primer. I a bandes, Danjuma i Gigankov.
I en Michel va dir ahir que no havíem de mirar el que feien els rivals, que ell veia capacitat a l'equip per arribar als 42 punts que gairebé t'asseguren la permanència. Però és inevitable que miris cap avall i que vegis que les Palmes ha fet 6 punts consecutius, que el Leganés va puntuar, que l'Alavés també va puntuar, i la cosa es va embolicar.
El Girona crec que és un dels 4 equips de la Lliga Espanyola que quan ha començat perdent no ha pogut remuntar.
I ja no parlem de València i Espanyol, que han sumat 22 i 23 punts a la segona volta.
Sí, sí. És que en tota la temporada també compto Champions, eh? Són 20... Ara, amb el d'avui, 22 partits començant perdent i no n'ha remuntat cap.
Avui tenim temps, eh? Per tant,
avui remuntarem el primer.
Avui podem remuntar.
Aviam, Fornals deixa passar la pilota a Antoni, que boques Antoni. Blin no hi arribarà. Compte que Antoni vol entrar dins l'àrea. A davant seu hi ha Antoni, la deixa per Isco. Isco a la banda esquerra, la rematada d'Abde, fora, per sobre el travesser de la porteria de Gazzariga, però és que en 3 segons...
Sí, no arriba Blin, però ha d'anar Artur. I ara em sembla que Mitchell li diu, o sigui... Quan Blin deixa la banda lliure, el mig centre més proper, que aquest cas era Artur, és qui ha d'anar per Antoni, perquè no li podem permetre que arribi a la frontal de l'àrea a fer una passada neta.
Anava a dir que en 3 segons, entre Isco, Antoni, Isco i Abde, s'han plantat a la porteria de Gazzaniga.
Hauríem d'aprendre a fer aquestes transicions tan ràpides nosaltres, perquè també tenim jugadors que són ràpids per poder-les fer. Però és evident que la qualitat que tenen els jugadors del Betis no és la que tenen els
Gazzaniga. I a frenar-les, Susi, sobretot a frenar-les. Tu t'imagines a l'Alavés deixant que li facin això?
No.
Perquè jo no m'ho imagino. Aleshores, tu t'imagines a l'Alavés deixant que Isco estigui com un torero al mig del camp i pugui tocar 50 vegades sense rebre com a mínim una carícia? I perdoneu, perquè no vull...
Sí.
No m'agrada el futbol violent, però és que clar...
És que Isco fa el que vol a la zona del camp que vol. Té absoluta llibertat i el Girona no sap comparar-lo.
És relativament senzill, eh?
Pilota de Miguel cap a Danjuma. No sé si estaven fora de joc. Sí que estaven fora de joc. Miguel es queixa, però...
Hem de sincronitzar. Quan Miguel veu a Danjuma i li fa la passada, li ha de donar més ràpid, perquè Danjuma ja ha fet el desmarcatge.
Traurà Ruibal.
La zona d'Isco Pera li correspon o Artur, que és el mig centre que queda una mica més proper als centrals, per tant, Isco és a mitja punta, o bé Angel. Per tant, el millor jugador d'ells ha d'estar sempre ben collat.
Absolutament, si no un, amb algú sobre.
Sí.
I no ho esperis d'Artur, de Angel encara, però d'Artur.
Sí.
Però ja avui, potser, quan dèiem això, dèiem que potser hagués hagut de jugar bé Oriol Romeu. Aviam, Esprilla, pilota cap a Sigankov. La jugada, la intenció era bona, però no l'ha sabut executar del tot.
Correcte. Esprilla veu l'arribada de Gigankov des del darrere. La passada no és prou precisa, massa llarga.
Mitchell desesperat amb la passada que ha fet Esprilla.
Està molt nerviós avui Mitchell, perquè gairebé cada jugada que fa el seu equip està revitllant la botella d'aigua, l'ampolla d'aigua.
Torna a anar vestit amb americana, eh?
Sí.
Sempre va amb un jersei fosc.
I en canvi, ben clar, Pellegrini, el veterà entrenador del Betis. 71 anys, eh?
Hòstia, Canedo. Perdó.
Aquest et supera, eh, Solà?
I n'hi ha pocs, ja, que el superi.
Pilota de Nathan, toca amb el cap... De què? D'edat o de...
Però si és un nen,
de
el
tot,
Solà.
De guapura.
No us fiqueu amb el Solà, que és un nen.
Cuita, l'altre, clar, és que si em poso amb en Solà m'hauré de posar amb tu. Sí.
Clar, parlant de guapura, avui déu-n'hi-do els guapos que hi ha, eh? Gazzaniga, Bartra, Eduard Solà, tot aquí Montilivi.
Sí, sí. Sí, la gent ja ho diu. Fan enquestes entre els tres.
Montilivi, que no ha pogut celebrar aquesta passada de Sigankov, cap a Ivan Martín. Au, favorable al Girona.
Però està bé el canvi d'orientació de Daily Blin, perquè dona amplitud, fa que Sigankov pugui participar al costat contrari d'on estava pressionant el Betis.
Artur, ha tret ràpidament Francesc per Artur. Artur se'n va cap endavant, cau a terra. L'àrbitre diu que això és falta.
L'àrbitre xiula dues hores tard.
Molt.
Cada falta.
Sí, sí.
És que és canari.
Clar. Ah, d'acord, d'acord. Llavors està bé.
Carles, si ho pots defensar, vols dir alguna cosa?
No, és indefensable.
No, és que és objectiu. Això és objectiu.
Això és objectiu, que el canari, no em diràs
per
que
això,
no.
Per
no,
això,
no.
Per això, per això, per
no,
això.
No, deia això de xiular tard.
A veure la pilota aturada, el Betis ens ha marcat d'una corna. Aquesta falta lateral, Sigankov, amb el peu esquerre, anirà a peu tancat, direcció porteria. A veure,
necessitem
si
un ull, eh? Un ull i un ai.
Sí.
Aviam si pots aquesta. Penjarà la pilota, Sigankov. Gairebé tots els jugadors del Betis defensant a la frontal de l'àrea gran. Penja Sigankov molt tancada, remata Yagea, la pilota passa a la dreta del porter. Adrián no ha pogut impactar bé la pilota Yagea. La pilota ha sortit a la dreta del porter Adrián. Aquesta era molt bona.
Molt.
Ja sí. Tenim l'ull. Ja
l'ha arribat a tocar.
Jo crec que sí que la...
Sí, pot ser.
La frega, no?
La frega una mica amb el cap.
El fet d'anar direcció porteria, si la pots pentinar o desviar una mica, el porter...
Era bona per Yagea, que en sí. Aquest tipus d'accions, ell és està especialista, l'arribada, sí. Rematar aquest tipus de rematades, ell la sap fer molt bé.
Doncs et diria que...
No, no la toca, potser, no?
No.
Doncs si l'arriba a tocar, és gol, eh?
Sí.
Potser està passejada, no?
Crec que ell opta per pentinar, no arriba a tocar la pilota i potser el que havia de fer era allò rematada, diguem-ne, impactant de ple la pilota.
Aviam, hi tornem. Esprilla a la banda dreta. Crec que hem reaccionat bé, eh? Esprilla cap a Artur. Ha badat una mica Artur. Potser la passada d'Esprilla no ha estat bona. Contra el contracop del Betis. Fornals obre la banda dreta per Antoni. Ai. Mira d'encarar Blin. S'acosta a l'àrea. Es desmarca Isco. Ve el creuament de Creixi. Cau a terra. Falta en atac d'Isco. Ha assenyalat Hernández del 21 de la primera meitat.
I en joc compartit a la segona divisió. Es mou el marcador Ipurua. Eibar 1, Màlaga 0. L'Eibar mitja taula, el Màlaga intentant no caure en zona de descens.
Tens ràpidament aquesta falta, Gazzaniga, per Francesc. Francesc per Artur. Està molt endarrit, Artur.
Sí. Jo aquestes no podia, faltes laterals... No. Digues.
No, anava a dir que jo no podia ser entrenador. Perquè hagués entrat i li hagués fotut una colleja. No pot perdre una pilota com la perd perquè està badant.
Colleja no, però una bronca li ha fotut, t'ho asseguro.
Sí.
Però no és més, és més greu d'Artur o d'Esprilla?
S'ha queixat, d'Esprilla? S'ha girat,
perquè la
Artur...
passada és tan curta que pràcticament Artur no té temps de fer control.
Li ha requimbrinat,
però tots dos han d'estar concentrats. Ah. Perquè Artur, si veu que hi ha aquesta passada, està pendent de la passada.
He dit Colleja, volia dir Calbot.
Danjuma, mira de Joan Angel fora de l'àrea, puja posició de xut, pilota interior per Esprilla, llàstima, ens falta aquest,
sí,
aquest pèl, eh?
Un punt de finura en la passada.
Però ja hem millorat respecte als darrers partits, perquè no arribàvem.
Arribarà.
Antoni Bach es desmarca, pilota cap a la banda esquerra, ja li han saltat tres jugadors del Girona, mala passada d'Antoni, la recupera Francesc, Francesc per Sigankov, en dificultats, a punt de perdre la pilota, de fet l'ha perdut, Abde no s'entén amb el Cucho, es creua Blin, no hi ha arribat Abde, la té Ivan Martín, Mitchell li diu que la desplegui ràpidament per Danjuma, i quan passa Danjuma, Danjuma l'esperava a l'espai, li ha passat el peu.
Està desesperadíssim.
No triem bé.
Mitchell, com no havia vist en molts partits.
Perquè no triem bé. O sigui, tàcticament l'equip el veig bé. Per exemple, pressió alta ens funciona relativament bé. Quan no hi ha pressió alta, replegament a camp propi, bé, perquè el Betis, fora aquesta pilota aturada que ens han marcat, estem bastant ben posicionats, però no hi ha prou presa de decisió correcta. O sigui, quan la passada ha d'anar al peus, va a l'espai. Quan ha d'anar a l'espai, ha d'anar al peus. Per això no s'han entès ara aquí amb Danjuma.
Aquest any ens està... Ha costat molt el cop de taló d'Antoni, ara en parlem, Fornals a la banda dreta, endereix cap a Antoni, anava a dir la contundència a les àrees, saps allò tan, sí, tan maco, eh? Perquè l'equip no, a estones no juga pas malament, però tant la contundència defensiva a les àrees, això que explicava abans en Xevi, de tantes i tantes jornades sense poder tenir la porteria zero i a davant, que ens falta aquest davanter que faci gols.
Per és mi, que el Girona ha passat de ser un dels equips l'any passat demolidors, més demolidors en atac a les àrees, a ser, exacte, ser un dels equips que més li costa generar.
Per mi és pitjor la poca contundència defensiva.
Clar, és
perquè
que,
sí. Almenys comences... t'assegures un empat, per dir-ho així, amb un 0-0. Però és que si defensivament hem rebut en els darrers 13 partits almenys un gol, és que sí, és molt difícil, puntuar, ja no dic guanyar, és molt difícil puntuar.
Anaves a dir, Marc?
No, no, que això, que comences ja amb un gol en contra i mínim n'has de marcar dos. O sigui, o marques per puntuar, però això és que és impossible, és molt difícil puntuar.
Blin, el Betis tancat a darrere, mou la pilota Blin, a la banda esquerra per Miguel, es desmarca Danjuma, Miguel no troba la línia de passada perquè a sobre ja hi havia Fornals i Antoni, al mig del camp per Artur perd la pilota, també la mala passada de Miguel, es espera Mitchell, la contracop ara del Betis, el Cucho, a l'esquerra hi ha Abde, compte que l'ex del Barça encararà francès, la controla amb la cama dreta, en punt d'entrar dins l'àrea, compte que és perillós amb el regat, Abde dins l'àrea, arriba fins a la ratlla de fons, la centrarà cap al segon pal, la treu amb el cap amb dificultats a Miguel, salta Gazzaniga i atrapa la pilota.
Per exemple, ara Miguel fa una passada en curt horitzontal cap a Artur, quan el jugador lliure era Esprilla, per tant si la dones Esprilla, superes línies, està sol, té temps d'orientar-se, girar-se i mirar la porteria rival. I, esclar, hem de triar el millor jugador, el més ben posicionat. No a vegades el més fàcil, sinó el que realment pot aportar perill.
Pilota llarga de Miguel, que ha tret una falta rapidíssimament cap a Danjuma. Estava molt al cas també Aitor Ruibal. El pressiona el jugador del Girona i posa la punteta a la bota. Bona recuperació. I Ángel Herrera, endarrere, cap Ivan Martín, ha fet un control cap a la banda esquerra. Pilota interior per Ángel. La jugada és bona, la demana també Esprilla. Estira la cama Joni. El rebot va per Ángel. Esprilla a la zona de mitja punta. Obertura a la banda dreta per francès, 25 de la primera meitat, perdem 0-1, podrà penjar la pilota francès, no se'n desdiu, pot endarrerir cap a Sigankov, encara lluny de l'àrea, juga amb Esprilla, torna la pilota a l'ucraïnès, obrirà la banda esquerra cap a Blin, passa primer per Creixi, el cercle central per Blin.
Per exemple, el jugador més lliure en aquest cas és Esprilla, perquè on que juguem amb un fals nou i surt de zona, està lliure de marca moltes vegades, doncs és el que hem de trobar en més condicions.
Blin, tornem a començar.
Mitchell es queixa de que els jugadors estan molt estàtics. Estem fent una línia de 5 pràcticament en atac i ningú entrava i sortia i, per tant, no hi havia passada. Llavors, això és el que provoca, és el que ha passat a la jugada de Miguel, haver de fer una passada horitzontal, que està absolutament prohibida, que és de primer de futbol, per dir-ho així, i una pèrdua que et genera un contraatac amb un equip perillosíssim com és el Betis.
Miguel, per tant, jo amb la punta d'esquerra davant Ruibal, l'ha superat, la agafa per darrere, falta, i això, sí, serà groga per Ruibal. Ja l'ha agafat, ara ens ho explicaràs, Carla. A mi m'ha semblat clara, no?, perquè l'agafava per la samarreta. I ha fet una falta que, abans de ser perillosa, fa que Ruibal, el lateral català del Betis, pagui amb la primera targeta del partit.
I tornem a tenir una falta lateral igual que de l'altra banda. Mm-hmm. I em deies, Eduard, si estava ensejat. Sí, l'objectiu quan va peu tancat és que els futbolistes que ataquen passin per davant dels adversaris en direcció porteria.
Per molestar-los.
Per molestar-los i perquè el porter perdi visió. Per tant, jo la tornaria a tirar a peu tancat. En aquest cas, hi ha Gigankov per peu obert, Danjuma a peu tancat.
Carla, la targeta clara, eh?
Sí, la targeta clara, i a més tenint en compte que Hernández és l'àrbitre, que és un àrbitre que no té problema a l'hora de treure targetes. Per tant, en un altre àrbitre no, però en ell, una targeta clara.
Ha penjat la pilota d'Anjuma a la falta, la treu la defensa del Betis, la torna a tenir l'ex del Villarreal, la passa per Sigankov a la banda esquerra, més enrere per Miguel. Miguel mou la pilota d'Anjuma. Tots els jugadors del Betis ara defensant, serà per, difícil passar per aquí. Sigankov mira de jugar amb Danjuma i posa la cama a Antoni, l'últim en tocar-la. Segons l'àrbitre, ha estat un jugador del Girona, favorable al Betis.
Segons l'assistent que té l'àrbitre, que és una bèstia parda. No sé si l'heu vist, aquest senyor Calp d'aquí, que sembla un... Vaja,
molt alt, també, no?
Molt alt.
Medeix 2 metres, sí, sí.
I un pit, diguem-ne, de tio molt fort.
Que no li protestaran res, eh?
Res. Si xoca amb Mitchell, el destrossa. Sí,
sí. Abans, Pellegrini ha tingut dificultats amb el quart àrbitre, que no és tan alt. Déu-n'hi-do, eh? Sí, no m'hi havia fixat. S'assembla amb algú.
Sí,
a
jo
mi
també ho penso.
És igual que jo. Anem al mateix barber, és igual que jo.
No, ja sé amb qui s'assembla. Miquel Olmo, el pare de Dani Olmo. Eh?
Bueno, Miquel Olmo fins a centímetres menys.
Sí,
és alt també Miquel Olmo, però no tant.
Isco, pressiona Artur. Ara també l'agafa per la samarreta. Falta, favorable al Betis. a la sortida de l'equip andalús.
En atac avui hem de triar molt bé, perquè el fet de jugar sense davanter centre, els jugadors que intentin anar a buscar, en aquest cas els més avançats, Ivan Martín i Asprilla, una mica els centrals, sortir de zona i tornar a entrar, per veure si els hi podem guanyar l'esquena. El Betis també fa la pressió molt alta i segurament la passada seria l'esquena de Bartra i de Nathan.
Perro, s'ha dormit una mica el públic, ara sí.
Isco. El pressiona Artur, ha d'anar cap enrere Isco. Encara continua pressionant l'obertura, a punt de prendre-li la pilota. Li ha perdut, li ha pres. Esprilla a la frontal de la gran, potser el xut. Xut Esprilla! Adrián envia la pilota a córner. Reclama molt insistentment Perro que Artur li ha fet falta. Jo per mi li anava fent falta i falta i falta i falta, però aquesta oportunitat Esprilla està molt i molt clara. La mà d'Adrián avui contra el Betis, com va ser la del porter de l'Alavés ara fa unes quantes setmanes.
És claríssima, que és que la recuperació és molt bona, i de fet té temps per pensar i buscar porteria, col·locar-la. La recuperació és de fet d'Artur, eh? Sí. No sé si em falta, eh? No sé si em falta,
no,
però bé.
Jo crec que no entraria al bar.
Però quina llàstima, perquè ha tingut temps per col·locar la pilota.
I tenia Dan Juma sol a l'esquerra. També.
Dan Juma li recriminava. S'estava queixant moltíssim.
Ja, és que era bastant clara, eh?
Clar. És que quan té la pilota, clar, és que s'acosta a la frontal i deu veure tota la porteria, no? És difícil que un davanter la passi amb un altre jugador.
Bé, doncs tenim l'Ai i l'Ui, eh? Ara ve el gol.
Esperem que sí, esperem
clar,
que sí.
Després d'un ai i un ui, sempre diuen francès que ve el gol.
Sí, doncs vinga. Sí, sí.
Sí, Muñoz, sí, sí.
Són dues ocasions clares, del Girona.
Són clares. Aquesta d'Esprilla està clar que ell busca porteria perquè té molt bon angle, molt bona visió de tota la, de tota la frontal i de la porteria. Dan Juma, potser, si li donava, li obria més angle i evitava que Adrián pogués obstaculitzar el tir de Dan Juma.
I una altra cosa, Esprilla, que va marcar la setmana passada, va sobrat de confiança i ho ha volgut tornar
sí,
a provar.
Sí, és normal. Estava en posició de tir amb molt bon angle.
Aquest sí que ho hagués pogut celebrar de veritat.
Sí, aquest sí, no com l'altre sí. Dia, que amb 2-1 al descompte se'n van a celebrar el gol ell sol.
No calia.
I després diu un que va fer un tuit o un Instagram dient más uno. En fi. Esprilla, se'n va cap enrere.
L'Escobar deu estar content.
Jo no dic res, Martí.
No digui res, Escobar. No digui res.
Estic fent un trau a la llengua que no us ho podeu imaginar.
Hagués pagat per deure.
Ja sagno com l'Aitor Ruibal aquell.
Llàstima, perquè no... el Betis ha començat molt bé, però ara jo crec que el Girona està una mica...
El partit està molt igualat i fins i tot potser, Marc, potser tenim una mica més
sí.
La possessió,
Mira, un 55%.
Sí.
Jo crec que el Betis ja voluntàriament també ha cedit després del gol la possessió, sí. Oi?
Però ja us dic que la possessió la guanyem cada partit i perdem cada partit, No, això va així.
Va, aviam, Dan Juma, aviam si podem empatar abans d'arribar al final de la primera meitat. Dan Juma arriba a la ratlla de fons, entra per baix amb la cama esquerra, la treu Joni, cau a terra, la pilota per Isco, s'hi acosta Anthony, la pilota per Fornals, el Girona pressiona en dificultat Ruibal, amb Anthony, endarrere per Joni, Fornals, la pilota...
Bé, hem estirat la pressió en aquesta banda amb Miguel, amb Daily Blin, primer Dan Juma, per tant, si condicionem i que el Betis tenim possibilitats de robar camp contrari.
Sí, ara ho han fet bé perquè han ofegat l'equip cap a la banda i n'han pogut treure un fora.
Estem a prop, però sí. Com ens ha passat a molts partits, sincerament? La veritat és que... hi ha partits que l'equip ha jugat malament, d'altres ho ha fet més bé, però ens falta aquesta mica de...
Però un dia ha de sortir cara, no?
Va,
serà
va.
Avui, home.
I a banda del gol, dels primers 5 minuts, tampoc ha fet res el Betis,
No,
és veritat. Cert.
Blin, Ivan Martín, descarrega per Artur. Això sí, els jugadors del Betis els veig molt a sobre els jugadors del Girona, que a vegades tenen dificultats.
Però els jugadors del Girona juguen relativament ràpid. La circulació de pilota és bona, comparat amb els darrers partits.
A mi no em desagrada el partit.
A mi tampoc,
És un partit bastant correcte del Girona, si podem intentar buscar profunditat en atac.
Artur, la demana Esprilla, oberta a la banda dreta. Ara Hernández l'ha molestat una mica Artur, rep la pressió de Cardoso. Falta favorable al Girona, amb aquesta falta que ha provocat Artur, molt lluny encara de porteria.
I profunditat en atac vol dir que aquestes pilotes filtrades, alguna d'aquestes que hem intentat, doncs sincronitzem bé pilota i arribada del futbolista.
Crits de mig al català.
Francés, interior per Sigan, com ha pogut jugar de taló cap a Esprilla, no li ha sortit. Surt el contracop al Betis, la pilota per Abde, és Perró. Molt bé, Sigan, com li ha pres la pilota. Bé, Víctor, bé. La pilota per Ivan Martín, 32 de la primera meitat. A través de la línia divisòria, a l'esquerra d'en Juma, a la dreta d'Esprilla. Sigankov, Ivan Martín no troba la línia passada. Creixi, ara sí que la troba. Bona passada cap a Esprilla, haurà de córrer massa llarga. No hi arriba El jugador colombià, la pilota surt per línia de fons, trobada per Adrián.
Però està bé, està bé aquest canvi. Sí, aquest canvi d'orientació està bé perquè Esprilla juga per dintre, cau a banda. Quan ell cau a banda, Ziganov va en zones interiors, en passadissos interiors. Està bé que hi hagi aquesta mobilitat.
No baixarem pas, no patiu gens, eh?
Ah, d'acord.
No, no, jo
ja
no pateixo.
Ja m'heu dit que ara
no
marcàvem, que no baixàvem. És que, clar, ja m'ho dieu tot.
Sí, fem travesses, no?
Està bé.
Siguen cop cap Artur, fa el 2-1, siguen cop penja la pilota Artur, a la frontal de la petita toca un jugador. Betis torna.
El segon? Ah, no, el tercer, perdó.
Okay, quan he dit això no baixarem, tothom m'ha dit, no, no, no.
Tothom està molt convençut, no?
Sí, sí, estem molt optimistes.
Et va dir Mitchell que no baixaríem, no? Exacte. Doncs ja està,
no, patiu,
tot tranquils.
No, patiu que no baixarem, ens va dir.
Anem a la pilota aturada, va.
Penjarà Ziganov, sempre tots els jugadors del Betis a dins la seva àrea. Va, un cop de cap de Yangel, un altre de Creixi, que fa dies que no marca. O Blin també, penja Ziganov molt obert. Saltarà Blin, toca amb el cap, la pilota també per Danjuma. El xut d'Ivan Martín, hi ha un rebot. Danjuma la posa dins l'àrea, la pilota l'acaba traient la defensa del Betis. Pilota llarga de Fornals, protegirà Miguel, que si no va d'endarrere cap al porter Gazzaniga. No sé si l'ocasió ha estat tan clara com la que he vist jo.
Sí, perquè el primer l'ha rematat Blin, em sembla, eh? I hi ha hagut una segona opció dintre l'àrea amb el xut d'Ivan Martín.
Artur, bona sortida d'Artur cap a Miguel. A la banda esquerra, Artur no es posa nerviós, eh?
No, no, no. No.
I té una qualitat a la passada que jo ja us dic sempre que és el que millor sortida de pilota té, el que més visió de joc té i el que li costa més que li prenguin la pilota.
Potser m'agradaria veure-ho més endavant, que aquestes passades fossin més perilloses, que estiguessin més a prop de la porteria, no? Perquè des del darrere, a vegades, jugar fàcil relativament és, diguem-t'ho clar, més fàcil, no? Que t'acostes a porteria rival és quan hi ha més dificultats, però aquí la qualitat hauria d'aparèixer.
Blin, pilota llarga per Yangel Herrera, lluita amb Ruibal i posa la cama al lateral català, ho favorable pel Girona, enganxat al banderí de córner, cap allà va, i va Miguel, 35 de la primera meitat. Mira, m'està passant ràpid, eh?
Sí.
Ivan que Martín, juga Miguel. Perdona, Marc, no, no. Penja Miguel per baix, hi ha un rebot, la treu Joni Cardoso, la torre Toni Creixi, Marc.
No, no surt de l'àrea, el Betis?
Que dels últims partits és en els que el Girona està millor.
Sí, sí,
està
sí,
més
sí,
a prop
sí.
De marcar, sí. Està més a prop del rival, del partit, de la intensitat. Està molt bé.
Pilota llarga cap al Cucho, Marc Blin i posa la cama a córner. L'esquerra de Gazzaniga. Feia estona que no s'acostava al Betis, eh?
Doncs atents, perquè el tornarà a posar Isco.
Sí, al mateix lloc.
Executa molt i molt i molt bé, perquè la pilota va molt de verí, va potent, ben dirigida.
I compta amb Nathan, amb Bartra.
Sí.
I serà el tercer del Betis.
El segon des d'aquest costat, des d'on ha vingut el gol, sí, eh? Tot
exacte.
I que va Antoni, però el posarà,
sí.
Posarà
els dos.
Isco. Està intentaran el 2-1.
O no, jo crec que...
Però posarà Isco, que la posa molt bé.
Ja marxa Antoni i cap allà va Isco.
Atents, a la primera jugada, a la segona, a la frontal, el contacte, el duel directe, cos amb cos, joc aeri, superconcentrats.
36 de la primera meitat, som amb l'Untilivi, som a Catalunya Ràdio, penjarà la pilota Isco, perdem 0-1 cap al mateix lloc que el primer, hi ha un rebot, la pilota que pot rematar Bartra, la treu Blin, es queixava d'una possible falta, l'àrbitre ha dit que no, Ruibal envia la pilota a la frontal de l'àrea gran, cau i Angel, falta favorable al Girona.
Per ara ha caigut una pilota morta dins de l'àrea, però hem intentat ser millors o més ràpids per poder-la treure.
Bé, amb qui tenim a la banqueta per...
Stuani, com sempre.
Miovski. Porto.
Sí, Miovski.
Porto, que fa molts partits que no juga.
Juga minutets, però molt pocs.
Molt pocs.
Molt pocs, sí.
De fet, no sé si ha marcat, no, aquesta temporada.
No, no ha marcat.
Avui també serà el dia. Entre que remuntarem, entre que marcarà
Porto...
Farem
tot avui,
que marcarà Misojoy, segons ha dit la Susi.
Ostres, tu, guanyarà 7-0.
No, Misojoy... Mira, mira, surt parlant de Porto.
Porto.
Sí? Ja us dic jo. Jo t'he dit que Misojoy, a part del partit de la primera volta que va marcar, que va marcar no l'hem vist més. No.
Danjuma, encara Antoni, penja Danjuma, la pilota per Yangel, no sé si està fora de joc. No? És rota endarrere cap al porter Adrián, l'àrbitre diu que això és fora de joc, sí. M'ha semblat molt clar.
I Porto, no veig ningú amb molèsties, per tant, és per espavilar els jugadors, imagino.
I potser per fer un canvi al descans, perquè escalfi ara, queden 7-8 minuts pel descans.
Jo no ho sé, però he vist a Mitchell molt crític amb Ivan Martín, aquesta primera part, molt.
Ara són Esprilla i Ivan Martín.
El joc sí que era
sí,
clar.
No? Sí, molt clar. Traurà Adrián, som al minut 37 i mig de la primera meitat, perdem 0-1, però... Mira, tinc esperances, tu.
Clar que sí, home.
L'hem de tenir, eh? L'hem de tenir, perquè...
Si no plego, jo me'n vaig a casa.
Jo no me la vull jugar aquest dijous a Butarque.
Doncs...
L'empat, per mi, fins i tot, el donaria per bo.
Sí, sí, l'empat, aquí sí, també ho hem dit.
Avui, sí, sí. Avui el dono per bo, jo.
Guanyarem, guanyarem.
Sí, tant.
Independentment de les circumstàncies,
és
eh?
És un dient de remuntar, no? Uah. És que és gairebé per estadística, nois.
Exacte, sí, és que l'estadística està per trencar-se.
I no pot ser que l'Oriol Rodríguez tingui raó. Porta
no,
dient
no, això,
que...
Això sobretot
porta
no
dient
pot ser.
Que ens jugarem contra el Leganés.
La pilota per Antoni, el xut d'Antoni, el segon del Betis.
Tornava a estar sol.
Jugada per la banda esquerra de Perro, ha centrat dins l'àrea Antoni sol amb la cama dreta, ha batut Gazzaniga, que sí que s'ha estirat a la seva dreta, però fa el segon al Betis. Que perillosos són els jugadors andalusos en el contracop amb un Girona que ho estava fent bé, però mira que piquen i piquen i piquen i piquen i piquen. I el segon del Betis, el 38 i mig de la segona meitat, de la primera meitat.
Es posa les mans al cap d'Ali Blin, que no ha arribat a aquesta centrada per un, dos o tres pams. Calla pràcticament tot Montilivi, excepte aquests aficionats del Betis i els jovents gironí. I hi ha gent que agafa, és veritat que són molt pocs, però hi ha gent que marxa.
Doncs aquest gol sí que fa mal, i fa molt mal. En el moment en què el Girona semblava que tenia més la pilota, que anava arribant una contra de llibre. M'agradaria veure, Marc, on comença l'acció d'aquesta contra.
Una pèrdua.
Ara, ara, aquest és el problema, perquè, mira, si ells et generen l'acció i estan impecables, l'enhorabona, però el problema és que tu els hi concedeixis aquesta contra, en aquest error de Sigankov.
Sí, perquè després no estem ben posicionats, perquè segurament és amb una contra, amb una pèrdua de Sigankov, quan Miguel, que és qui potser hauria de tancar la banda d'Antoni, està molt desplegat tirant amunt, no? Ens enganxa amb la defensa una mica desorganitzada, molt bona centrada lateral, Antoni amb l'interior del peu, alçada del segon pal,
molt
sí, creua molt bé, imparable per Gazzaniga.
I la centrada és molt, molt, molt bona. Bona.
Centrada molt bona i rematada molt bona. Ens ensenyarà ara mateix a la imatge, a la llotja, el director esportiu Quique Càrcel, la seva cara és un poema.
Porto, veurem si no surt per Sigankov, eh? No per aquesta jugada, sinó perquè ja havia perdut un parell de pilotes i Mitchell també es havia queixat amargament.
I la setmana passada, recordeu, ja el va canviar en un canvi que va semblar un càstig.
Tot i que va dir que tenia molèsties, no? Va dir que tenia, no, que havia passat mala nit, que tenia mal de panxa, o... però sí que és veritat que va semblar que era una mica excusa. Al mig del camp la recupera Artur. Artur s'acosta a l'àrea, encara continua el brasiler. L'han tapat dos jugadors del Betis, endarreix per Esprilla. Esprilla protegeix la pilota, se'n surt de Cucho, obre la banda esquerra per Danjuma. Entrem als últims 5 minuts de la primera meitat, perdem 0-2 a Montilivi. Blin, a la banda esquerra per Esprilla, pilota interior per Danjuma, talla Antoni, que a part de marcar i a part de ser un molt bon jugador i un especialista d'extrem, també està defensant força bé, eh?
Però està com una llum de carburo, eh?
Ja.
Si se li creuen els cables, veuràs.
Pilota per Isco, no pot continuar, talla Creixi. Artur, que demanàvem un gol abans del descans per posar el gol de l'empat.
És que no s'ha especificat bé.
Ja, no m'han entès, eh?
Exacte.
Isco, el contracop del Betis.
Molt bé Cardoso al mig del camp, eh? Un jugador, m'agrada molt aquest jugador del Betis, Johnny Cardoso, juga ràpid, sempre ben orientat.
Compte el desplegament del Cucho, obre la banda esquerra per Adde, torna a ser perillós el Betis, a punt d'entrar dins l'àrea, vol superar Francés, el supera, fa un retall, cau a terra Francés, xut d'Abde, Gazzaniga, mira el tercer, la pilota encara és bona, prop al Betis, Adde envia cap al punt de penal, rematada Disco, i el tercer. El tercer Disco, el més petit de la colla, des del punt de penal ha rematat després d'una gran jugada d'Abde, que ha fet caure a terra Francés, la rematada al punt de penal, remata amb el Capisco, a la dreta del porter Gazzaniga, fa el tercer el Betis, el 41 de la primera meitat, massa càstig per un equip que no ho estava fent del tot malament, massa càstig per un equip que no se'n surt, massa càstig per un equip que ja d'entrada té la moral molt feble, molt de càstig per un Betis que fa el tercer, que deixa el partit pràcticament per impossible, al 41 i mig de la primera meitat.
I això fa un mal terrible, continua aixecant-se gent a Montilivi, que marxa, és veritat que no és majoritari, però comença ja a sortir aquesta diàspora de gent, les cares dels jugadors del Girona que ja comencen a mirar avall, la de Mitchell que també ho fa, ho van celebrant els del Betis com qui no vol la cosa, el Girona que es complica i gairebé impossibilita el partit.
És un cop duríssim. Si el segon ja era dur, aquest ja us ho podeu imaginar, perquè la sensació que tenim en aquest gol és que els jugadors del Betis fan el que volen. És veritat que fa una molt bona jugada a Abde, però després, en el refús, jo, almenys, és la meva sensació, veig
un desgavell.
Poca capacitat de mossegar, de sortir a tapar. arriben amb molta facilitat els jugadors de segona línia, Marc.
Sí, el que no entenc, entra molt bé, sí que entra molt bé Isco i tal de segona línia, però estava Miguel també, que ni salta. O sigui, ni molesta a Isco, que remata, o sigui, s'aixeca, salta sol per rematar de cap, que ho fa molt bé, i Gazzaniga, sí que que no pot fer res en aquesta rematada. Però Miguel està al costat, que ni salta per evitar la rematada, o sigui...
Passivitat es diu això.
Els tres gols són rematades netes dins l'àrea. Per tant, aquest duel directe d'anar contra l'oponent, xocar contra l'oponent, intentar evitar que sigui una rematada neta, perquè en definitiva el rematador l'ha de posar entre els tres pals. El defensa el que ha de fer és intentar que no es remati bé, no? Per tant, sempre han pogut rematar net. És veritat que quan arriba el Betis arriba amb molta qualitat de centrada, de passada i de rematada.
Si entra Fornals, pot ser el quart, el xut del Chimi, del Cucho.
Perquè Marc, quants xuts entre els tres pals ha fet el Betis?
Doncs quatre.
Quatre, perquè
ha hagut
els tres gols i la parada de Gazzaniga.
Ah, exacte.
Vull dir, amb aquesta estadística és impossible guanyar un partit.
I més quan tu has tingut, què? Dos oportunitats molt clares, no?
Sí. I sobretot la primera d'Esprilla en un moment clau, que empataves el partit.
Corner a la dreta del porter Gazzaniga. A seguir. Penjarà la pilota del Betis. La rematada, i el Betis que no s'aturarà, eh? Centrada al frontal de l'àrea gran, la treu Ivan Martín amb el cap, Esprilla que vol continuar, pilota per Artur, la controla Artur, vol passar-la a la banda esquerra per Ivan Martín, corre Ivan Martín també d'Anjuma, d'Anjuma l'espera a la curta, rep l'ex del Villarreal, fa tocar la pilota en Perró, au, favorable pel Girona.
S'ha afegit també Van de Vic, Escalfar i David López, juntament amb Porto.
Jugarà davant de Miguel.
Amb la manera d'acabar també és important avui, eh?
Sí.
Encara que es perdi, eh?
I tant. No és el mateix, eh? Acabar dominant el partit i tancant el Betis que acabar amb un 0-4 per anar a Leganés.
D'Anjuma, penja d'Anjuma a la frontal de la petita, la treu Bartra amb el cap. Salta Artur, toca la pilota, el rebot prova per Fornals. Pressiona Esprilla, bé Esprilla, cau a terra, li han fet falta. Tot i això l'àrbitre de Lleida, l'avantatge, la pilota per Isco. Isco, des de molt enrere la trepitja, torna a començar el Betis, entrem a l'últim minut. Fornals. No em deixeu sol ara, eh?
No. Hem de continuar. Jo deia, amb el 2-0, un gol per entrar al partit. Bé, com a mínim...
Si ara dos.
No, dos, però ja no és això. És demostrar que l'equip és viu, que l'equip és intens, que l'equip, tot i perdent, don la cara, que hi ha personalitat dintre la gespa, que hi ha algun futbolista doncs, que vol agafar una mica el ritme del partit, sigui Artur, sigui Miguel, sigui el que sigui, Ángel, jugadors que han de demostrar que l'equip està viu per continuar competint.
Hi haurà 4 minuts d'afegit.
Miguel, per la banda esquerra, Miguel és un dels jugadors que ha fotut una baixada més gran aquests últims partits.
I amb aquesta doble funció que ataca i defensa, quan es perd una pilota i ella està fora de zona, defensem moltes vegades només amb dos o tres jugadors a l'àrea i el Betis arriba amb jugadors que han rematat molt bé.
I no hauria de, pregunto, vosaltres que hi enteneu, no hauria de Mitchell arribat a aquest punt de fotre un cop de puny al damunt de la taula i decidir que, mira, noi, si no t'espaviles, no t'espavilaré jo perquè no tinc temps ara. I no jugues més i que jugui un altre. A lo millor és pitjor, però segur que correrà més, segur que estarà més al cas.
Potser al descans hi haurà canvis, però això...
És que saps què passa? Que al final ja ho has provat, cada vegada has provat el mateix, el resultat ha estat el mateix. Al final hauràs de fer alguna cosa diferent.
Jo
ja ho reclamava la setmana passada.
L'opció és David López de central, juntament amb Cricci, blind de lateral.
Sí, com la setmana passada, però tampoc va ser...
Sí, és que...
Ho està provant de moltes maneres.
El problema és que hi ha molts jugadors que no estan en el seu millor moment i quan se t'ajunten dos o tres o un per línia, per dir-ho així, l'equip ho nota.
Però jo ara, si fos l'entrenador a mitja part, els demanaria veure quins jugadors tenen caràcter i personalitat per tirar això endavant. I que encara que el partit estigui molt i molt complicat, que la segona part ho demostrin. Que vegin... O sigui, els demanaria qui vol jugar a Leganés. Demostreu-me qui vol jugar a Leganés d'aquí tres dies.
Quan l'equip està així, diguéssim, poc endollat, per experiència de jugadora, ja ho dic, hi ha molta gent que diu, sí, saps què? Doncs jugues tu.
Sí, però si ho fem amb aquesta manera no ens en sortirem, eh?
Estic d'acord, però...
L'entrenador els hauria de demanar als jugadors qui vol jugar a Leganés, que li demostrin la segona part.
Que estic segura que ja no estan pensant en aquesta temporada, sinó en la vinent.
Malament anem.
Encara marxa gent, Xevi?
No, ja no. Ja clar, tots els que
el problema és que l'ambient, ja ho sentiu, de fons de les meves paraules, és un ambient fred, gelat.
El tercer és el més fred de tota la temporada.
Estic convençut que hi ha molta gent a la graderia que està pensant en allò que va passar amb Eusebio.
És que és normal,
perquè...
És que si avui perdem, aviam Danjuma entra, toca el jugador Betis Corner.
Però clar, a veure, perdre contra el Betis pot ser possible. El problema és que un 0-3 al descans, ostres, això fa mal,
Per com han estat els gols, també, eh?
També.
Sí,
massa
fàcils.
A mi, especialment, el tercer em deixa una imatge de l'equip... ostres, que em genera molts dubtes, eh?
Un desgavell,
poca intensitat, no salten els jugadors en tapar els jugadors que arriben en segona línia.
És que, fins i tot, Abde penja la pilota, que és com picada, i també està sol.
Sí. I eren 2-4.
Mira, quan estàs en aquesta situació, Marc, que costa tant guanyar, els duels directes sense pilota els hem de guanyar tots. Una altra cosa és que després diguis, és que ho fan més bé ells. D'acord, estic d'acord que en pilota ho fan més bé, però els duels directes en defensa i les jugades de cos en cos els hauríem de guanyar totes.
Crec que sí, per orgull.
Sí, perquè això és el que estan fent el Leganés, el Camp de Mallorca, les Palmes contra l'Atlètic de Madrid, l'Espanyol tota la segona volta. Això és el que estan fent aquests equips, eh? No estan fent res extraordinari, però sí que estan defensant millor, molt més aplicats, segones jugades, duels directes, l'estratègia...
L'associ ho sap, com m'ha explicat moltes vegades a la transmissió de l'Espanyol, Manolo González el canvi el fa construint l'equip des del darrere.
És el que jo reclamo...
Defensant bé.
Clar, és que...
I a partir d'aquí va fent passos.
El problema és que els jugadors que té el Girona, i tal com els automatismes que Mitchell els hi ha anat ensenyant durant aquests 2-3 anys, és per anar amb la pilota de jugada, i l'equip no dona.
Compte els xiulets, eh?
Amb aquest ambient, amb un Girona que perd 0-3 al descans, acaba aquesta primera meitat d'un Girona que no ho estava fent del tot malament, però que el Betis ha arribat 4 vegades i ha fotut 3 gols, amb un equip ja fràgil moralment, amb un equip que està perdent 0-3, els jugadors marxen cap cots, i compte perquè si el Girona perd avui, ja ho explicarem més endavant, empitjorarà la ratxa que va tenir amb Eusebio, que Eusebio van estar 10 jornades sense guanyar. El Girona també faria 10 jornades amb mitja a la banqueta, que no aconsegueix la victòria, però amb menys punts.
El so del Thunderstruck ha tapat una miqueta els xiulets. No eren majoritaris, però molta gent sí que estava xiulant. Una imatge, la de Cristian Estuània, esperant pràcticament un per un tots els jugadors del Girona per animar-los una mica, per dir-los que aixequin el cap. Ara ja tots els jugadors, tant del Girona com del Betis, a vestidors.
No fa gens de bona pinta el que estem veient avui a Montilivi. És cert, és un partit complicat, però no ens esperàvem aquesta primera part. Posem-hi dades. Marc Domènech, primer temps on es pot salvar molt poqueta cosa. És veritat que ha tingut dues arribades clares al Girona, però tot el que ha generat el Betis diria que ha acabat pràcticament en gol, oi?
Sí, les ocasions sí que han acabat en gol, perquè al final hi ha hagut la rematada de que ha tret, que ha refusat Gazzaniga, però el rebot ha acabat amb el gol d'Isco. Per tant, quatre rematats entre els tres pals, tres gols. Només hi ha hagut aquella fora d'Abde que ha anat gairebé fora de Montilivi. Per part del Girona, una rematada entre els tres pals, aquella d'Espriya que ha estat molt clara, i la falta lateral de Zigankov, que s'ha anat tancant i ha passat fregant el pal, però que no és una rematada com a tal. Pel que fa a Espriya, per exemple, 20 intervencions en tota la primera part, només ha tocat una pilota dins de l'àrea rival, i no ha intentat cap un contra un, que és una de les altres coses que se li podria demanar a Espriya. Sí, veritat que la posició d'avui no ajuda a que n'hi hagi, però molt poca cosa del jugador colombià.
La possessió l'ha acabat guanyant el Betis?
No, el Girona, i bastant clara, un 61%, i s'ha jugat un 57% al temps a camp del Betis, però sí que veritat que això ha canviat després del 0-1, que jo crec que al Betis ja li interessava això.
Xevi, s'escalfa algú del Girona?
Ara no. Han entrat tots a vestidors a sentir la xerrada, sens dubte, però ja us deia que David López, Van de Vic i Porto han escalfat tots els minuts finals de la primera part.
Jo no sé si ho remuntarem, és difícil, veient el que hem vist a la primera part, però ha de reaccionar perquè, insisteixo, la manera d'acabar avui aquest partit també és important, perquè dijous, ja és un fet, el Girona es jugarà la vida al camp del Leganés contra el pitjor rival possible, contra un equip que també, com el Girona, ja ho podem dir ben clarament, tots dos lluitaran per salvar la categoria, perquè el Girona, si no hi ha miracle, avui acabarà a 3 punts, a només 3 punts del descens. 7 minuts i les 10. De seguida hi tornem. De seguida mirem de buscar respostes al que ha passat en aquesta primera part i també algunes notícies que ens arriben des dels Oscars dels esports, els Laureus, Lamine Yamal, ara de seguida ho expliquem, Laureus, el millor esportista revelació del 2024. Ara hi posem context. Abans, Carme Clàries, què tal, com estem? Bona nit.
Hola, bona nit.
Molt pendents avui als serveis informatius d'aquesta casa d'aquesta mort del Papa Francesc, que hem fet un especial que hem començat des de bon matí i que hem allargat fins just quan ha començat aquest Tot Gira. Demà més programació especial a partir de les 6 del matí amb el Ricard Ostrell des del Vaticà, des de Roma.
És la notícia sens dubte del dia. Vespre el Vaticà ha confirmat la causa oficial de la mort. Diuen que ha tingut un ictus cerebral que li ha causat un estat de coma amb una aturada cardiocirculatòria irreversible. De fet, feia temps que la seva salut era molt precària. Hi ha dol a tot el món per la mort d'un papa que va intentar canviar l'Església des de dins. L'Argentina, país d'origen del pontífex, ha decretat 7 dies de dol nacional i el poble palestí ha recordat el seu compromís amb la justícia. La seva mort obre ara una batalla per la successió que no serà de baixa intensitat i que enfrontarà un bloc continuista contra un bloc que reclama més ortodoxia i més tradició. Per cert que també aquí a Catalunya s'han decretat 3 dies de dol oficial i això afectarà la Diada de Sant Jordi. No sé si t'havien convidat a la xocolatada
no,
de Palau.
No, és el cas.
Doncs no es farà.
No es farà,
perquè estarem en aquests 3 dies de dol oficial. D'altra banda, el 93% dels vehicles que van sortir per Setmana Santa ja havien tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona a les 8 del vespre, segons el Servei Català de Trànsit, una xifra que representa un 93,6% del total de 580.000 vehicles que han de tornar fins a la mitjanit. Ha estat, de fet, una tornada esglaonada. I Donald Trump diu que manté la confiança en el secretari de Defensa, Pete Hegseth, després de saber-se que va crear un segon xat amb l'aplicació de missatgeria Signal, on va compartir amb familiars seus detalls d'un atac aeri militar secret contra els militants hutis del Iemen. La ràdio pública nord-americana assegura, en canvi, que ja li estan buscant un substitut.
Gràcies, Carme. Quan acabi aquest Tot Gira, també, de nou amb el Manel Elias, recopilarem tot el que ha passat en aquest dilluns de Pasqua amb la mort del Papa Francesc.
Els partits del Girona, el Tot Gira.
Hola, l'Edu i jo ens volem fer una assegurança de salut i una altra de mascotes que protegeixi el gos que adoptarem. Ens veiem i en parlem. Ah, i l'alarma nova genial, eh? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Ara les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Aquest Sant Jordi entra a El Passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la ciutat vella. La Barcelona de les grans il·lusions vista amb els ulls d'una dona inoblidable. El Passatge, de Maria Carme Roca, guanyadora del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona. Per Sant Jordi, regala el Santa Eulàlia, la millor novel·la històrica, una escriptora de grans emocions.
De cop me n'adono que no em puc moure. És una figura fosca. Té una actitud com de superioritat perquè està rient.
Hi ha un lloc on viuen les criatures que habiten els nostres malsons.
La Casa Negra.
Dimarts, estrena a la plataforma 3CAT.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio es planta al carrer.
Muntem l'estudi central al Passeig de Gràcia de Barcelona, entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia.
I a la tarda, tothom al carrer. Veniu a veure'ns a l'estudi de Passeig de Gràcia, que allà resoldrem el concurs de Sant Jordi de la tarda de Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio, també.
Amb el suport especial de Caprabo i la col·laboració de Mort d'un comediant, Abacus, l'editorial Coma Negra i Pala Shooter.
Blackwater, el llibre del qual tothom parla. Una nissaga matriarcal inoblidable, apassionant, totalment addictiva. Aquest Sant Jordi submergeix-te a Blackwater.
La transmissió del Girona al Tot Gira.
Patapa!
Els del Tot Gira en directe, quan falten 2 minuts per les 10 de la nit, el dia en què, ja sabeu, la notícia del dia és aquesta mort del Papa Francesc. Per cert, Leo Messi, a través del seu compte d'Instagram, ha publicat aquest missatge. Diu: un papa diferent, pròxim, argentí, descansi en pau, el Papa Francesc. I fa no res també hem sabut que el president de San Lorenzo de Almagro, dels històrics del futbol argentí, Marcelo Moretti, ha explicat que volen construir un nou estadi, que la intenció és que dugui el nom del Papa Francesc. I és que el Papa Francesc era un gran hincha, un gran fanàtic de Ciclón, que és com anomenen el club històric de l'Argentina, San Lorenzo de Almagro. Per tant, el seu president diu que li volen posar el seu estadi, el nou estadi que estan construint al barri de Boedo de San Lorenzo de Almagro, el nom del Papa Francesc. Més coses. Us explicava abans de... just quan ha acabat aquesta primera part, que hem sabut fa no res, fa una estoneta, que Lamine Yamal ha guanyat el Premi Laureus a la millor irrupció mundial el 2024. Premi Revelació. Estem parlant dels Oscars dels esports, on no només hi ha futbolistes, també hi ha atletes, jugadors de bàsquet. Rafa Nadal, per exemple, que avui ha rebut també el Laureus a la millor icona esportiva, una mena d'Oscar honorífic. Doncs bé, Lamine Yamal va acumulant trofeus i es converteix a